Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
Maria Broncova, què tal?
Què tal? Com molt estàs? Rebé. Com estàs tu?
Bé.
Jo contenta de ser aquí, la veritat.
Jo molt content, perquè a mi ja saps que la música clàssica...
Sí. A tope. Jo estic contenta, també. Feliç.
I avui...
Sí, és que avui porto un temazo. Porto un temazo d'aquells que porten cua i estic molt contenta. Jo crec que els hits.
Els hits.
Sí, avui sí. Avui és el dia dels hits. Els hitazos.
M'agrada.
Per què? Perquè us porto un dels compositors més revolucionaris, més trencadors i emblemàtics de la història de la música. Perquè no només per aquests hits que dèiem, sinó perquè la seva vida es va convertir en llegenda. Per què? Ell va fer el salt definitiu del músic, el músic contractat a artista. I crec que, com us deia, les seves peces són els hits definitius de la clàssica. Li cantorregis a qui li cantorregis, et diran, ai, sí, home, sí, 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 ja sabeu de qui estic parlant, no? Perquè ell és sinònim de passió, però també de turment, sí. I també d'alegria, i també de despiporra, i tot això a parts iguals. Si em preguntes a mi, et diria que és l'excés fet música. Vale? La seva vida i la seva obra són un no parar de subes i bajes, de too much, de però què le passa a este hombre, que maravilla. Tots ens podem sentir identificats, perquè qui no ha estat too much a la vida alguna vegada?
Veus.
Ah, i per això, identificació absoluta amb ell. Ell és contradictori, complex, honest, i sí, és el nostre geni sort, Ludwig van Beethoven.
Deia Woody Allen, si tuviera que volver a invadir Polonia, lo haría con Wagner. Doncs
bueno,
no és Wagner.
Sí, no, és Beethoven, és Beethoven, perquè ell és buen rollo.
Però serviria.
A mi, per invadir qualsevol cosa, em va bé. O sigui, em poses això i, ai, que boi, ai, m'envalentona. Sí, ah! Bueno, clar, és que he volgut començar això perquè si això no és un hitazo del món mundial, jo no sé què és. Perquè, a més, és que aquest s'ha convertit en l'himne de la Unió Europea. I és, atenció, una de les peces més versionades de tota la història. Fins i tot, a dia d'avui, gràcies a Jaime Altozano, que és un compi divulgador, del qual, a més, soc fan absoluta, ha promulgat a tope tota aquesta història de fem versions, mantenim l'himne viu, i, de fet, té un vídeo a YouTube explicant-vos detalls sobre aquesta obra, i si us interessa, doncs el podeu veure. S'anomena l'himne de l'alegria, però, dit d'una altra forma, és la celebèrrima novena sinfonia. I ha començat així, per si encara hi ha algú que deia, no, Beethoven, que és un San Bernardo, que se hizo famoso en los 90? No! És el gran Ludwig, si ja veureu, perquè estic segura de que absolutament tot, i això és un repte del que escoltareu avui, ho coneixeu.
Passo-m'hi, doncs, amb Beethoven.
Sí, vinga, va. El cert és que jo diria que és la primera celebrity del món de la música clàssica.
Una mica, rockstar.
Sí, no, absolut.
Sí.
Però ja no només rockstar, com dèiem, de Mozart. No, és una celebrity, és una Kardashian. Ja ho veurà. Sí,
Kardashian,
sí. Perquè no hi havia tele, sinó hi hauria reality. Ludwig i sus cosites.
Les Kardashian en perruca de Beethoven.
Acabo de veure. Estaria molt maco, de veritat.
Sí, sí, sí,
jo t'asseguro que hi hauria càmeres seguint a Ludwig. O sigui, m'hi jugo el que vulguis. Bueno, si no, ja ho faria jo mateixa. Per què? Bueno, perquè estava com una cabra, ¿vale? Però Mahara, fort, absolut. ¿Vale? Jo crec que la seva música, en part, era un reflex de tot aquell món seu interior. Perquè, aleshores, què passa? La seva vida es va convertir en un safareig popular absolut. Jo m'atreviria a dir que quasi en llegenda, ja, cap al final de la seva vida. Per què? Bueno, perquè el dia que va morir, ja, o sigui, era tan increïble, tan famós, s'havia parlat tant i tant d'ell, no només de la seva obra, sinó de la seva vida, que va ser una festassa, però literal.
Sí, eh?
Sí, sí, sí. Es va donar festa als col·legis.
Mira.
Van fer un funeral multitudinari. Van començar a repartir, perquè no havia pòsters, litografies de la seva cara, t'ho prometo. I si això fora poc, amb la cara del cadàver van començar a fer motllos com a record, t'ho prometo. Sí, sí, mira, Kardashian muerte d'envidia.
Sí.
Motllos del cul de la Kardashian, la cara de Beethoven. Bueno, d'igual, deixem-ho. Vale, i per què dic això? Perquè recordeu la mort de Mozart? Que eren quatre gats allà
sí,
a l'enterro?
Sí, mig oblidat.
Home, no pot ser. O la mort de Paganini, aquell pobre home que va estar xopo mil mesos en una caixa de pi en un sòtano. Doncs vamos, lo de Beethoven va ser no un enterrament, semblava, vamos, festa nacional.
Però com deia aquell, Maria, comencem pel principi.
Sí, exactament. Vinga, va. Ell va néixer a la ciutat de Bonn, a l'oest d'Alemanya, l'any 1770. El seu pare era director de capella i treballava per la cort. I la veritat és que era un músic força, força mediocre i, el que és més important i rellevant, absolutament alcohòlic.
Vaja.
De fet, el dia que va morir, un amic seu va dir que era una gran pèrdua per la bonança de l'impost de les begudes alcohòliques. O sigui, estem parlant de...
Imagina't,
Sí.
Nivell
top. Sí. Varen ser 7 germans, però només en van sobreviure 3, i el gran recolzament del petit Ludwig va ser la seva mare. Però què va passar? Que va morir quan ell, pobre, tenia només 16 anys, deixant-lo a ell a càrrec dels seus germans, del pare alcohòlic i, com et pots imaginar, amb un profund impacte emocional.
Ahí és nada,
Fantàstic. Tu sents aquesta meravella? Sí. Tu veus l'admiració cap a la seva mare quan composa aquestes coses tan maques per dones?
Veus?
Jo sí. I si és que no, ja vindrà un biògraf a dir-me dices tonturas. Me da igual, jo la música
també,
la siento.
Jo també, perquè m'ho expliques ara, fixa't el que et vull dir.
Molt bé. Vinga, som-hi. Doncs la qüestió és que Johann, que és el pare del nom borratxuzo, va decidir que el seu fill seria el futur Mozart. Recordem, no?, la infantesa de Mozart i del matxaque del pare. Mm-hmm. Doncs imagineu-vos això mateix, però amb venció alcohòlica. Terrible. Què passava? Que obligava a Ludwig a passar hores i hores practicant. Fins i tot quan el pare, el Johann, tornava de la taverna borratxo com una merda i insistia en treure el nen del llit i el feia tocar fins ben entrat al matí.
Ai, pobre.
Sí, duríssim, duríssim. Beethoven ja ho va dir ell mateix. No va odiar la música per casualitat.
Veus?
Perquè, vamos, tot apuntava que no podria més. Què passa? Que a més de tot això... El pare estava tan absolutament obsessionat de tenir un nen prodigi que el paio va falsejar la seva partida de naixement.
No, home, no.
Sí, t'ho juro. I li va posar 2 anys més per augmentar el mèrit musical del nen. T'ho prometo, t'ho prometo. Clar, què passava? Que aquell nen havia d'anar a l'escola.
Clar.
Però, aviam, tenim en compte com anava. O sigui, una, li importava 3 pepinos el que passaven allà. Segona, venia el pobre esgotat del matxaque musical del pare i de casa. I què passava també? Que anava 2 anys per sota dels seus companys. Qüestió que Ludwig a l'escola no va aprendre absolutament res. Els biògrafs diuen que a sumar i escriure, però de multiplicar ni hablemos. I així va acabar l'escola, sense saber absolutament res. I què va passar? Que fins als 12 o 13 anys va continuar aquesta falsedat documental del nen prodigi, perquè ja als 13 ja contava la parrala, perquè era un senyor enorme.
Claro.
Però què va passar? Que oficialment ell va composar la seva primera peça als 10 anys, lo qual desmentimos ahora mismo. Eren 12, però,
12.
Ojo, cuidao, 12 anys. Jo amb 12 anys feia el capullo, no composava
Correcte.
Peces. I al contrari que molts nens prodigis que feien cançonetes, arietes senzilletes, mm-hmm. Beethoven va escriure 9 variacions per piano de gran complexitat i us les he portat perquè és un passote.
Va. Dotze anys.
Sí,
allò
una
complexitat. Fa...
Però és que això té una complexitat tècnica tremenda. I per
no
escriure
és
en paper...
Això.
És que va publicar això, no és que ho feia improvisat. No. Publicat.
Que bèstia.
I atenció, que fixeu-vos que he dit piano i no clavicèmbal.
Correcte.
Per què dic això? Perquè feia molt poquet que s'havia inventat directament i es començava a posar de moda. I per què us explico això del piano? Perquè vaig a donar-vos una dada informativa en resposta a preguntes freqüents que em fa la gent, normalment.
Aprofitem.
I he pensat, digue-li a tothom,
sí,
tots
sí.
Ho sabem. Quina és la gran diferència entre el clave i el piano? Som-hi, anem a aprendre-la. Piano és la reducció de pianoforte, de l'italià. Piano, que vol dir baix, i forte, que vol dir fort, sí? Així que, sí, la gran diferència, la gran revolució del pianoforte era precisament poder modificar el volum. Què passava? Que el clavicèmbal tenia un únic volum. No podies tocar ni més fort, ni més fluix, ni nada de nada. I tu em diràs, sí, ja, Maria, però sonen molt diferent. Què passa amb el so d'un i l'altre?
Un és més clinc-clinc, l'altre és més clonc-clonc.
No, no, tens tota la raó.
M'he explicat o no?
Però sí, sí, un és tri-tri-tri, i l'altre és blanc-blanc. Sí. Sí, i per què? Doncs per això que us ha dit del pianoforte. Per què? Per què tenim aquest so particularment metàl·lic en el clave? Doncs perquè les cordes del clavicèmbal es pincen. Tu saps quan et depiles les celles amb unes pinces? Gling, gling. Doncs
sí.
Pues així es toquen les cordes d'un clavicèmbal. Vale? T'ho juro, però és nupi. Esto es así. Quina és la gran diferència del pianoforte? Que en comptes de depilar-lo, de depilar les cordes, el que fas és amartillear-les amb un bastonet. Com és aquest bastonet? Doncs com un de les orelles, així acolxadet. Vale? En comptes de depilació, estem netejant oïdes. Aleshores, en comptes de fer gzing, gzing, fas plom, plom.
Ara.
I d'aquesta forma pots controlar si li dones més fort, si li dones més suau. I què passa? Aquesta dualitat, aquesta cosa que podia donar matisos expressius, que podia donar dinàmiques, perquè no és el mateix parlar així que parlar així.
Clar, 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 clar.
Què va passar? Beethoven es va tornar loquíssim i va dir, esto es mi instrumento! I ja està aquí. Fin del dato informativo.
Expliques les diferències entre pianoforte i clavicèmbal.
Ara tots informats.
Exacte. Anem a la vida de Beethoven, va.
Continuem amb Beethoven, continuem sentint les seves variacions. I per què? Perquè aquest home es va dedicar en cos i ànima a la música. Primer va ser amb el seu pare, després amb diversos mestres, amb els quals ja et dic ara que va acabar fatal.
Vaja.
Per què? Doncs perquè teníem un caràcter, diríem, de fort, eh?
Sí,
sí, fort.
Un home difícil?
Molt. Però a saco. Aleshores, què passava? Que ell volia aprendre, sí, però a la seva manera. Sí, clar. Mira,
esto ya lo sé.
Sí, sí, esto ya lo voy a aprender yo como a mí me
apetezca. Quan tots anys feia això, tu
sí,
diràs...
Sí, ara que vindràs a dir, no?
Clar, també és veritat.
Doncs què va passar? Mira, el seu mestre més famós va ser Haydn, i amb ell va tenir una relació intensa, molt intensa. Per què? Perquè el professor no podia tolerar-li el caràcter ni els canvis d'humor que tenia Beethoven. I a sobre, Haydn estava convençut de que aquell nen no volia aprendre res, no tenia interès. Però Beethoven li deia, Haydn, estimat, t'equivoques. Jo el que vull és aprendre molt bé totes les normes i regles per poder-les corrompre i trencar-les el millor possible.
Com tots els genis.
Exacte. Perquè què passa? Pensa que estem en època de classicisme. I què passa? Que les normes, les fórmules musicals eren superestrictes. La senzillesa, el menos es más, estaven super de moda. I què passa? Que Beethoven era de más es más y mejor.
Ara.
Aleshores no se sotmetia mai a les normes i era un grandíssim, grandíssim improvisador. Per què? Perquè era un gran fan de Mozart. Recordem, Mozart era un grandíssim improvisador també i un amant del showman, del más es más. I us explicaré aquí una brevíssima anècdota. Per què? Perquè era el seu ídol. I quan Beethoven tenia 17 anys, va decidir fer un viatge per conèixer el gran Wolfgang. Mozart en aquell moment tenia 31. I Beethoven va seure i va dir, què desees que haga? I Mozart li va dir, improvisa. I Beethoven, racatà. En haver acabat, Mozart li ha dit, esto lo has traído preparado, no me creo nada. Què passa? Un altre nano de 17 anys hagués agafat les seves coses, la seva perruca, i hagués marxat trist.
Sí.
Però Beethoven, que ja ni portava perruca perquè era un rebel, va dir, estoy ofendido. Ara mateix, digue'm una peça qualsevol que te la improviso. I sí, senyor, dit i fet. Va fer una improvisació d'uns 40 minuts i en haver acabat, Wolfgang va dir, el gran Mozart va dir, senyores i senyors, aquest nen és i serà un prodigi i revolucionarà la música.
Ens estàvem imaginant aquí, micròfon tancant, la conversa entre dos genis absolutíssims de la música que tenia de ser meravellosa.
Imagina't la criada que estava allà escoltant, al·lucinada, mare de Déu. Bueno, com dèiem, de tots és sabut que Beethoven tenia un caràcter fatal. Tenia atacs d'ira absoluts, però jo et diré, Joan, que estava com una cabra. I per a mostrar un botó, ara t'ho explico tot. Què va passar? La seva mare va morir de sífilis, i ell va agafar una obsessió constant per si ell patia la mateixa infermetat. I es passava tot el dia esputant, escupint. I primer, de jovenet, ho feia en un mocador, però de més gran va començar a fer-ho directament a la palma de la mà. I si no, ho feia davant d'un mirall i es passava mitja horeta escodrinyant l'esput. Sí, el gran Beethoven, el genio. Després, què va passar? Durant els 56 anys que va viure, va canviar de casa, atenció, i això és una dada aproximada, prop de 80
res.
Nada.
No tindria gaires trastos a casa, també t'ho dic.
Ahir voy. Mira, perquè l'home mai no es trobava gust, o no li agradaven les parets, o es barallava amb els veïns, o l'aire era sec, o vés a saber tu què li passava. Però què passava? Que quan anava de casa en casa, tu que deies dels trastos, anava amb els seus 3 pianos de cua. Clar. I com allò va deixar de ser pràctic, directament li va treure les potes i els deixava tirats per terra per poder traslladar-los amb més facilitat.
Això ho tenen els genis.
Al terra. O sea, toca el piano en el suelo, eso es muy incómodo, Ludwig. Bueno, qüestió. Era un home, a més, que descuidava completament la seva higiene personal, fins a tal punt que l'havien detingut una vegada pensant que era un sense sostre. Vale? També li passava exactament el mateix amb l'ordre de la casa, que era maniàtic i a sobre li havies de sumar trifurques amb els criats, o sigui, volaven cadires en totes les cases.
Ai, pobres.
Sí, sí. I també, clar, els veïns hi li arribaven aquestes cadires, amb la qual també s'hi barallava. Qüestió, que no era estrany que el fessin fora o ell marxés indignat o vés a saber. Aleshores, què et diré jo? Hi ha unes paraules d'un gran amic seu, que és Goethe.
Home. Aquí.
Ja que parlem de genis, vamos a sacarlos a todos.
Vinga.
I defineix la seva casa i llegeixo literalment. Diu, té una sala amb 2 o 3 pianos sense potes. Té maletes tirades per tot arreu, obertes, plenes de diners, de roba i partitures. I a la sala contigua només s'hi troba el seu llit, amb un sac de palla fent de manta i una tauleta amb un orinal, mig ple, per suposat.
Mira, José Matosas ara mateix xiulant la sintonia.
Home,
hem anat tots a nostra pubertat.
Era ser una vez el cuerpo humano.
Sí, senyora.
Por supuesto. Home, qui no coneix el Septimino, famosíssim. Va, per què us l'he posat? Perquè, tot i tot, Beethoven també era un home super sociable, amic dels seus amics, amant de la bona conversa, de la companyia, dels acudits, i era molt, molt rialler i xerrador.
Veus?
Aleshores, què va passar? Moltes de les seves composicions són un reflex d'aquest cachondeito i alegria, com aquesta que acabem de sentir. No, tot és dramàtic. I què va passar? Que no és gens estrany que quan la sordera li va començar a aparèixer, s'aïllés durant 2 anys del món. Mira, t'explico més curiositats, perquè a part de les tremendes relacions amb els criats, també era un home molt, molt golafre. Per què? Perquè menjava com un animal. Però era contradictori, així que de vegades, quan estava ficat en una composició difícil, s'oblidava de menjar completament.
Vaja.
I es quedava desnodrit. Sí. I tot i que era un desastre, els biògrafs diuen que era molt metòdic. I jo et dic, lo que tenia era toc.
Ah,
vale.
Sí.
Per què dic això? Perquè mira, tots els matins s'aixecava i es feia un cafè amb exactament 60 grans que comptava i olorava un per un.
60 són molts.
60 són molts. Ja t'he dit que era golafre i excessiu, ja ho hem comentat.
Un cafè litro era.
Sí, és que era un home molt ocupat. Però aquí no acaba la cosa, perquè quan estaven de jugar allò de bon matí després del seu cafetazo, li demanava a la cuinera una sopa de pa amb 10 ous, que, atenció, examinava un per un. I, òbviament, com et pots suposar, si no eren del seu gust, els llançava per la finestra.
Bé, Maria, si m'has tirat aquesta música i vas a parlar del terreny amorós...
Sí.
Ai.
Sí.
No? Truculento. Sí o no?
Què no és truculento en Beethoven?
També és veritat.
No, no, todos son luces y sombras. Tot és així. Per què? Aquest home no es va casar mai. Els biògrafs et diran que no, és que el pare era alcohòlic, però era massa amant de la mare, l'admirava, les circumstàncies el van fer incapaç d'amar. Mira, Saps què passa? Que era un senyor molt difícil. Jo sí. No sé si ell era capaç d'estimar o no. Ara, estimar-lo, Déu-n'hi-duret. A més, et diré que tenia verdaderes esgarrifances davant del compromís i el matrimoni. Molt 2023, això, eh? I el paio es va dedicar a què? A deixar d'estimar en absolut, ben al contrari. Va dedicar tota la seva vida a tenir amors impossibles i platònics a dojo. Ell què feia? S'enamorava perdudament i galantejava a qualsevol dona que fos impossible. Si era casada, millor que millor. Si en una família hi havia tres germanes i una cosina atractiva, a por las tres, a tope. Veus? I també t'he de dir que era molt afeccionat a anar de campamentos. També.
Home.
Sí, un clàssic.
Un altre,
ja...
sí.
Però què va passar? Tenia un instint paternal molt exacerbat i molt carinyo per donar. I no es va desperdiciar, no. Va volcar tota aquella necessitat afectiva en la protecció del seu nebot, que va adoptar a la mort del seu germà. Però què passa? Que tota la vida de Beethoven és excessiu i abusiu i aquella protecció es va convertir en obsessió i el tenia allà agobiat, el pobre noi. Anem ara a l'aspecte físic, Joan. Va. Perquè jo ja t'he explicat com era, però ara has de veure una imatge gràfica d'aquest senyor. Vale? Perquè era lleig. Ah. Era molt lleig. Vale? Tenia la cara marcada per la verola, el cap gran, molt gran, amb un front superprominent. El cos gegantí, robust, i a més les cames curtes.
Ai, pobre meu.
Sí, i a més el pobre home era increïblement petós. Ah. Sempre ho tirava tot, ensopegava sovint i li queien les coses. Els seus col·legues i amics li deien el oso. Ah. Pobre. Ah. I si això fora poc, va passar pràcticament tota la seva vida malalt. Sí, t'ho juro, ho tenia tot. Tenia la famosa sordera, tifus, reumatisme, verola, hepatitis, cirrosis i un llarg etcètera derivat de les anteriors. Amb la qual cosa, vamos, era un cromo. Era un cromo.
Com una altra de les increïbles.
Aquesta és la increïble. Per què? Perquè Beethoven, més enllà de tot això que t'he dit, va ser un visionari, un artista sense excepció, que va fer una de les aportacions més importants a l'evolució de la música. Ell va obrir el camí del classicisme al romanticisme. Va suggerir que la música atonal era possible. Ell, i només ell, va trencar motllos. Què va passar? Mozart escrivia pràcticament sense correccions, però ell era tot passió. Les seves partitures estan plenes d'esborralls, gargots, taques. Per què? Perquè ell escrivia des del cor, des de l'emoció. Va tenir una composició superprolífica i complexa i ho va abarcar tot. Sinfonies, misses, operetes, música coral, tot. I a part, el seu mite, la seva llegenda, també prové de la increïble capacitat d'autosuperació que implica ser un músic sord. A l'edat de 31 anys, es trasllada a les afores i se n'adona de que cada dia sent una mica menys les campanes de l'església.
Ai.
Què passa? De primera es prova d'amagar-ho. Fingeix davant dels amics, dels coneguts, creu que no passa res, però en qüestió de 15 anys la sordera ja era total. Bon. Beethoven es va assumir en la més absoluta de les depressions. Al punt estava de suïcidar-se, però de cop i volta es va adonar de que la música continuava al seu cap, de que podia sentir-la, escriure-la, i que fins i tot, si posava el cap sobre el piano, podia percebre la vibració. Qüestió. Va ressorgir en qüestió de mesos qual ave fènix de les seves cendres i comença a donar rienda suelta a tots els fantasmes que hi havien estat en turmentar-lo durant el seu aïllament. I comença a composar tota aquesta música, aquesta sinfonia, aquest himne de l'alegria. Tot allò era el reflex del seu interior, de l'interior de l'ésser humà atormentat. Finalment, el 26 de març de 1827, a l'edat de 56 anys, mor durant una tormenta elèctrica. Alguns et diran de sífilis, altres d'intoxicació per plom. Mira, ja t'ho he dit, aquest home ho tenia tot. Vés a saber de què es va morir. Igual va dir, ja n'he tingut prou. Ludwig van Beethoven, senyores i senyors, un grande. El grande. O sigui, ens ha deixat un llegat immens i el camí de la música emocional, la base de la música moderna.
Divulgadora musical, Directora d'escena, Maria Borenkova, com sempre, un plaer escoltar-te i, a més, sobre una de les figures tan grans de la música clàssica com Ludwig van Beethoven.
Igualment, moltes, moltes gràcies.
T'esperem la propera setmana, que vagi molt bé.
Sí, senyor.
Ràdio Estel.